Hola, et saluda Eduard Muñoz y vas a escoltar Un día perfecte a la UPB Radio. Fanes el mar es una persona, em va contar un secret sobre una persona que amb dues coneixem. És una cosa molt, molt forta, que és el que avui en dia ja no té transcendència, però és molt, molt forta. I és una d'aquestes coses que si esta persona fora famosa, jo faria caixa en programes com per exemple Sálvame, però no. I clar, en aquell moment, en el moment que algú et conta un secret, és com un wow, que fort, en serio m'estàs dient això? Això pot ser de veres? I mola, mola molt que et conten un secret, eixe moment d'impacte mola molt. Et conten una cosa que no sap gairebé ningú i tu ets un d'eixos privilegiats. Però mola només en aquest instant, perquè si vos dic la veritat, des d'eixe dia i de manera regular escolte la veu d'esta persona contant-me de nou el secret. I clar, jo comencé a imaginar l'escena i també els protagonistes i és horrible, cregueu-me. I també és horrible que no puga contar. I per què vos estic contant tot això dels secrets? Doncs vos ho conte perquè esta setmana estic llegint un poc sobre la mort de l'actriu Natalie Wood. Natalie Wood, actriu americana, coneguda per treballs com per exemple Rebelde sin causa, Esplendor en la hierba, West Side Story, va morir en allò que diuen circumstàncies estranyes el 29 de novembre de 1981. La versió oficial va concloure que l'actriu Natalie Wood simplement va caure del vaixell on es trobava, es va ofegar i ja està. Caso cerrado. Però anys després, al 2011, la policia va reobrir el cas, ja que un llibre publicat per l'escriptora Marty Rulli assegurava que en la mort de l'actriu va tindre algo que veure el seu marit Robert Wagner. La raó? Doncs sembla que Natalie Wood sabia algo, sabia un secret que no podia sortir a la llum. I és que sembla que l'actriu va pillar infraganti al seu marit, Robert Wagner, amb el seu majordom. Al llit, és obvia. Si em passarà alguna cosa, ja sabeu quina pot ser la raó. I és que jo també sé demasiado. No sé si sabeu, però imagine que sí que sabreu que les universitats tenen un gran fons de patrimoni artístic. Eixes escultures que podeu veure per així pels jardins del campus de la Universitat Politècnica de València són part del gran patrimoni que tenen les universitats. I per a parlar de tot el fons de patrimoni i obres d'art de la Universitat Politècnica de València m'acompanyarà este matí Antoni Colomina, que és el director de l'àrea de fons d'art i patrimoni de la UPB. I avui estrené secció, una secció musical amb nova col·laboradora, Beatriz Lobo, que potser sapigués qui és si vas escoltar la temporada passada que vàrem estar xerrant Beatriz i jo, bé, parlant un poc del seu treball i de la seva obra, que si no et ve al cap cap treball de Beatriz, et puc dir que, per exemple, algunes portades mítiques de treballs de grups indie de l'actualitat, com per exemple Jo, el Crepúsculo, L'Estrella de David o Caviria, algunes d'elles són seues. El cas és que Beatriz vindrà una volta al mes per a parlar i portar la seva música, la música que li agrada, i simplement, doncs, bé, xerrar.
La darrera setmana vaig trobar una notícia a Notícies de Navarra que deia: una decena de obras de arte de la colección de la Universidad Politécnica de Navarra en paradero desconocido. Y es que las esculturas que podeu veure per ací per la Universidad Politécnica de València formen part junta molt més material del Fons d'Art i Patrimoni de la Universitat Politècnica. Per a parlar de les obres d'art i les col·leccions artístiques de la universitat, que són moltes més de les que cregueu, m'acompanya este matí Antoni Colomina, que és director de l'àrea de Fons d'Art i Patrimoni de la Universitat Politècnica de València. Molt bon dia, Antoni.
Bon dia, Eduard, com va?
Moltes gràcies per estar este matí així als estudis de la UPB Ràdio. Bé, us heu trobat amb un cas similar com este, el de Pedre Obra? O que desaparega.
Bueno, més que perdre, podrem dir que estan en parader desconegut, no? Per a ser un poquet més... per a no dramatitzar aquestes qüestions. Pensem que, bueno, la Universitat Politècnica de València és una universitat jove, però a pesar d'aquesta joventut, bueno, ja sobrepassem aquests 50 anys, i les seues col·leccions pues, bueno, artístiques i de patrimoni cultural, en definitiva, pues, han anat incrementant-se al llarg de tots aquests anys. Però no és fins als anys 90 quan es té una verdadera consciència del que hi ha i comença a gestionar-se, a implementar-se estratègies especialment per administrar tot aquest patrimoni, no? I és quan naixen o quan comencen a establir-se els inventaris. Uh-huh. Aleshores, sí que hi ha obres que apareixen en diferents catàlegs o que tenim alguna referència d'elles, però que sí que sí estan en no sabem on es troben. Afortunadament, a mesura que van fent-se obres o van obrint-se despatxos que han estat deshabitats o reubicant-se diferents serveis, pues, bueno, van apareixent aquestes obres, de manera que nosaltres pensem que no estan perdudes, sinó que en algun moment les trobarem. Però bueno, s'ha fet molta feina i la gran part, l'enorme percentatge de peces, d'objectes, d'obres que tenim estan perfectament localitzades, ubicades i controlades.
Llavors hauria nascut un poc esta àrea com a la idea de saber on està cada cosa, de fer un catàleg, un inventari, hauria nascut un poc així?
Això seria l'inici, però després hem de pensar de tota la resta de necessitats que tenen estos museus i aquestes col·leccions, com poden ser aspectes relacionats amb la seva conservació, la seva perdurabilitat en el temps, i especialment donar-li una funció, no? És a dir, saber el que tenim i veure per a què ho volem i bueno, i vincular-ho a l'activitat universitària.
Mm-hmm. Perquè, com bé dius, de conservar, en molts casos, si no fos pel treball, per exemple, de la universitat, d'inventar, catalogar i conservar, moltes d'aquestes obres d'art es podrien perdre.
Sí, òbviament. Si no tenim en compte algunes mesures mínimes de conservació preventiva, veure on col·loquem, on almacenem aquestes obres i en quines condicions, bueno, pues, moltes d'elles, molt sensibles a diferents factors de deteriorament, òbviament acabarien desapareixent o danyant-se de tal manera que acabarien en ruïna.
I quins són els perfils de professionals que esteu treballant en l'àrea? Perquè, com bé dius, hi ha des de conservació, des de catalogació, des de difusió de la mateixa col·lecció. Quins són els perfils que treballen en l'àrea?
Bueno, tenim, diguem, tres espais físics fonamentals, que són el nostre despatx, centre d'operacions, on tenim, bueno, pues un informàtic, una documentalista i una persona d'administració, que s'encarreguen especialment de fer aquestes tasques de gestió, d'inventariat, etc., a banda d'altres recursos humans com pràctiques d'empresa i servipolis, que també, bueno, són importants perquè també necessitem altres perfils per a les visites guiades o per a fer dissenys de material de difusió, per exemple. Després tenim un taller de conservació, que és, diguem, l'àrea bruta, no? Per on passen i revisen totes aquestes obres i es gestiona el seu moviment tant intern com extern, per exemple, per a prestar a institucions interessades en incloure les nostres obres en exposicions periòdiques, itinerants, temporals, etc. I després tenim els nostres almacens, on custodiem, conservem, amb, com ja dic, amb unes condicions controlades i òptimes de conservació preventiva, les obres que tenim, que no estan en els nostres espais o en els nostres museus.
I l'obra, o les diferents obres artístiques o tot allò que conserveu, perquè també conserveu, per exemple, maquinària industrial, com arriba a la universitat?
Bueno, en molts casos, concretament la nostra àrea de fons d'art és la responsable directa d'un museu i d'una col·lecció, que és el Museu Campus Escultòric, que són les escultòries que es reparteixen no sols pel campus de Vera, sinó també per al Coll i Gandia, i després per el fons d'art pròpiament dit, que aglutina quasi 4.000 obres, que es diu prompte, 4.000 obres, entre escultura, pintura, fotografia, obra gràfica, etc. I bueno, tot això necessita un control, no? Un control important.
Però moltes d'elles arriben també per donacions?
Sí. El sistema d'ingrés ha sigut molt, molt variat. N'hi ha, per exemple, a banda d'estos museus que comenten, n'hi ha altres museus dels quals no som directament responsables, sinó que tenen també un director, però nosaltres coordinem i es prestem eixa ajuda, eixa assessorament o eixa necessitats de conservació especialment, i que han sigut fruit de donacions, per exemple, o d'adquisicions, xicotetes partides que s'han destinat a incloure diferents objectes, obres d'art en aquestes col·leccions. I després altres col·leccions, com puga ser la d'estatuària clàssica o la d'il·lustracions i dibuixos, pues naixen o creixen per la mateixa quotidianitat o el dia a dia de cada escola, en este cas de l'escola de la Facultat de Belles Arts.
Uh-huh. Bé, has parlat de l'estatuària clàssica. Anem a parlar de les diferents col·leccions, perquè la gent pot pensar que simplement són les escultures que es trobem ahí fora, però hi ha moltíssimes més col·leccions. Si vols, comencem. Hi ha una, el Museu d'Informàtica, que imagina que serà de les més joves.
Sí, el Museu d'Informàtica... el tenim ubicat a l'escola d'informàtica i està constituïda per una sèrie d'obres que, òbviament, parlen de la història de la informàtica i que arreplega no només donacions, sinó també una xicoteta adquisició per a completar l'exposició. He de dir que tant el Museu d'Informàtica com el Museu Campus Escultòric, com també el Museu de Teleco, tenen una museografia i tenen una sèrie de serveis i una sèrie de plantejaments, de visites guiades, d'activitats i de difusió que han sigut reconeguts o que són reconeguts oficialment com a museus per la Generalitat Valenciana. No? I això ja són paraules majors.
Estem parlant de que, per exemple, quan dius el Museu d'Informàtica no és simplement anar a veure... No sé que molt bé què es pot veure allí, però... És relacionat amb la informàtica, però hi ha activitats que a les persones, a la gent que està estudiant informàtica o altres carrers semblants, doncs li pot interessar més, no?
Sí, pensem que tots aquests museus, especialment el d'informàtica i el de Teleco, precisament estan ubicats en les mateixes escoles i serveixen com una manera de continuar aprenent, no? Als alumnes que estan en les aules, una vegada eixen als seus corredors o als espais comuns, doncs continuen aprenent de lo que, uh-huh. del que allí es poden observar, del que es pot fer, inclús les activitats de difusió i les activitats que es vinculen a aquest museu, no sols als alumnes d'informàtica, sinó també als escolars que venen a visitar-nos tots els anys, els serveix per a interessar-se, no? per la disciplina de la informàtica, i a més entenen d'on venim, no? Perquè es fa, per exemple, un taller de retroinformàtica on bueno, veiem els orígens de la informàtica i els alumnes, els escolars, pues ja dic, es queden bocabadats de veure bueno, d'on procedim i quina ha sigut tota l'evolució d'esta disciplina.
Un altre que imagino que agradarà molt és el Museu del Joguet.
Sí, afortunadament també contem amb un museu del joguet que està inscrit en l'escola de disseny i que bueno, està format per la seva magnitud, per la varietat de peces que contempla i la seva magnitud, es pot considerar una de les majors o millors col·leccions de joguet del nostre país. Està conformat per unes 2.000 objectes, bueno, pues des de la història del joguet, des de els anys 20, i bueno, fent referència o tenint en compte, òbviament, pues tota la tradició joguetera a la comunitat valenciana i en marques tan reconegudes com pot ser Pallà o Heiper o Famosa.
Després tenim, per exemple, tenim el Museu de Telecomunicacions, que este porta el nom d'una persona en concret, si no recordo mal, no? Museu de Telecomunicació Vicente Miralles Segarra.
Exacte, sí, és un poc tenim un important llegat del que va ser el primer enginyer de Teleco valencià i bueno, porto ese xicotet, ese gran homenatge a esta figura il·lustre. En concret, el Museu de Teleco està conformat per unes 700 peces, de les quals unes 250 estan en exposició, i peces que daten des del segle XIX, no? I peces tan curioses com un fonògraf en cilindres de cera, que era un poc el dispositiu que es gastava per a gravar i després per a reproduir a través d'aquest fonògraf. I la veritat és que la seva directora, Carmen Batxiller, pues, tota la museografia i el recorregut, l'argument que utilitza és molt, molt llamatiu i també crida molt, molt l'atenció. La veritat és que se ho curra molt.
Seguint un poc amb enginyeria, també està, com has comentat abans, la col·lecció de patrimoni industrial, però aquesta està al campus d'Alcoi, crec.
Sí, en aquest cas és una col·lecció que, bueno, potencialment és molt rica, però estem ara mateix en aquest procés d'inventariat, d'establir un itinerari que puga contar alguna història, i en aquest cas pues, també hi ha molt de material que està vinculat a la docència tradicional que es feia a l'escola, no? Ahir al COI, i després altres donacions que tenen que veure molt amb la cultura, amb la història industrial de la localitat.
També hi ha un altre que és este, no coneixia, que és la col·lecció de mapes de la Fundació Luis Jiménez Lorente, també. Està dedicat a una persona en concret.
Sí, en este cas va ser una donació precisament d'este prohome que es va cedir esta col·lecció. Està gestionada per una fundació privada de la qual la Universitat Politècnica és patró fonamental, no? I bueno, també és una col·lecció interessantíssima, amb un fons, a més, que acompanya tot este patrimoni cartogràfic, amb un fons bibliogràfic també molt, molt important.
Després podem veure el Museu del Campus Escultori, que és el que tot el món coneixerà, les escultures que podem veure repartides per tota la universitat. Imagina que moltes d'aquestes seran donacions, també.
En este cas, bueno, alguna donació hi ha, però en este cas la gran majoria són, bueno, es destinava un pressupost per anar poc a poc comprant o demanant projectes artistes per a que ens prepararen una escultura al llarg dels anys. Actualment està composta per unes 80 escultures i naix en els anys 90. No? El primer inventari que es contempla són unes 13 escultures que tenim en el 93, i a partir d'ahir bueno, pues va creixent la col·lecció fins a avui.
Hi ha obres, de, per exemple, de Miquel Navarro, de Jorge Oteiza, d'Antoni Miró, hi ha obres d'artistes molt potents.
Sí, efectivament. Són artistes de primera fila, inclús internacionals, de manera que podem estar orgullosos de tindre o de viure i de conviure amb una col·lecció, amb un museu a l'aire lliure, sempre al nostre abast, amb artistes d'eixa talla, no?
Seguim amb artistes, tenim també la col·lecció de fons d'art, que imagina que ahir hi ha tant pintura com fotografia, tot un poc més contemporani.
Sí, en este cas també contem amb artistes amb més de mil artistes, i amb un total de com ha dit abans, quasi 4.000 obres, no? Més de 3.700 almenys, d'artistes com l'Equipo Crònica, Isabel Oliver, Saura, Mitjavila, Iturralde, Rosa Torres, i bueno, tot este llegat, tot este patrimoni que tenim, no sols ens serveix als nostres espais, als nostres despatxos, per a que es conserven i disfrutar d'aquestes obres, sinó que també per la seva importància serveix o fem molts préstecs a altres institucions, com últimament l'exposició La Nau dels Boixos, que s'ha fet a la Universitat de València, La Nau, o l'exposició d'Isabel Oliver a la Universitat Miguel Hernández. Bueno, els préstecs són continus.
Sí. Uh-huh. Després també estan els llibres d'artista, que si explica'ns un poc què és el llibre d'artista.
Bueno, el llibre d'artista és una tipologia de obra d'art que, bueno, per una banda, o són llibres amb edicions molt menudes, relacionats amb algun artista, o són exemplars únics, perquè algun artista ha manipulat aquest concepte del llibre, ha jugat amb eixa idea del llibre, i ara mateixa també tenim una vasta col·lecció de llibres d'artista que està conservada a la Biblioteca de Belles Arts.
Uh-huh. I en Belles Arts crec que també estarà la col·lecció d'estatuària clàssica?
Sí, aquesta està vinculada a l'assignatura de dibuix.
Sí.
I està, bueno, esta data... és una col·lecció que va estar fabricada, va estar creada a la Real Acadèmia de San Fernando de Madrid, i ara mateix està composta per 42 estàtues, escultures, i a finals del segle XVIII es produeix, quan es crea l'Acadèmia de Sant Carles, d'ací de València, pues es produeix aquesta donació de l'Acadèmia de Madrid a la de València, i després en els anys 70 del segle passat, pues l'Acadèmia de Sant Carles de València el que fa és donar a la Facultat de Belles Arts tota esta col·lecció. De manera que, bueno, pues ara mateix serveix com a model escultòric per a les classes de dibuix, no?
Entonces, llavors són les escultures que podem... en classe de dibuix, per exemple, les que dibuixen els alumnes?
Exacte,
jo sí. És que vaig fer primer de Belles Arts, ja fa molts anys, i no tenia ni idea de que tenien sí, ese valor, tant sí, de valor
sí.
Històric.
Sí, sí, jo crec que una tarea fonamental dins del fons d'art és precisament això, no? El sensibilitzar als estudiants, però en general a tota la comunitat universitària i a tota la societat, en definitiva, no? Del que tenim. I donar-ho a conèixer, i bueno, un poc estem apostant per la difusió, perquè efectivament són col·leccions, museus que són nostres, però al final són de tota la societat, i el que pretenem és que la gaudisquen tots.
I tot allò que no és visible, perquè hi haurà part que no és visible, hi ha alguna manera que vagi rodant o rotant en els anys que es pugui veure tot? O hi ha coses que són molt complexes o difícils de veure per la seva fragilitat o per...
Bueno, hi ha una particularitat, i és que especialment en la col·lecció, en el fons d'art, sí que tota la col·lecció està disponible a qualsevol professor o qualsevol espai universitari per a que acabi penjant o ubicant-se en algun despatx, inclús particular, no? En aquest cas sí que és més complicat accedir a veure aquestes obres, no? Però també des del fons d'art el que volem és crear tal vegada algun espai on d'una manera rotativa es puguen es puguen contemplar aquestes obres o puguem tindre una disponibilitat completa, no?
Perquè ara va rodant, per, com bé dius, per tots els edificis un poc, tots de la universitat, però no té un espai.
No. Jo crec que tal vegada siga una de les nostres assignatures o un dels projectes pendents, no? El crear tal vegada un centre d'interpretació, un espai on de manera temporal poguérem gaudir de totes aquestes obres, que ara pues, unes més accessibles, altres menys, estan disperses pel campus. I bueno, jo crec que és una idea en la que estem treballant.
I per anar acabant, mantindre econòmicament tot aquest fons deu ser bastant...
Bueno, més que econòmicament, jo parlaria d'optimitzar els recursos que tenim, no? Perquè, bueno, no he parlat dins del nostre equip, no he parlat de la figura de en este cas, de la tècnica de conservació que tenim, Beatriz Domènech, que, bueno, tant ella com tota la resta de l'equip saben bé el que és treballar dur per amb un equip tan reduït, controlar, gestionar tant de patrimoni, no?
I tan divers, imagina.
I tan divers, sí, sí. Tan divers perquè cada uno té unes necessitats, cada uno té una idiosincràsia pròpia, una sensibilitat, unes necessitats, com ja dic. Però més que la part econòmica, el que intentem és optimitzar els recursos que tenim. I al final, bueno, pues les coses ixen més que per els diners, per la ganes, creativitat, sí, que col·loquem, per les ganes que posa l'equip i un poc per la il·lusió que és estar la complaença, no? que és estar treballant amb tant de patrimoni.
I dintre de la web de la universitat hi ha algun apartat on puguem, per exemple, veure els serveis que oferiu, activitats, inclús algunes obres d'art se poden veure per allí?
Sí, podem tindre accés al catàleg, per exemple, al catàleg del Fons d'Art, i després sí que és de veres que cada museu podeu trobar la seva pàgina web particular, i dins de la web del Vicerrectorat d'Art, també tenim específicament l'àrea on estableix vincles digitals per a poder accedir a les col·leccions, a tota la informació i a totes les activitats en les que estem treballant i que oferim.
Doncs, Antoni, no sé si ens queda alguna cosa per comentar.
Bueno, segur que sí, però sí. Jo, per acabar, jo incidiria o tornaria a recuperar que tal vegada per la importància de les nostres col·leccions no ve acompanyada per la difusió que ens falta fer d'elles, no? Estem treballant en això, estem traguent les col·leccions inclús fora. Ara pròximament tenim la col·lecció, hem preparat una exposició en Gandia, per exemple, en la Casa de la Marquesa, per a donar a conèixer o per a la nostra col·lecció del Xoguet, del Museu del Xoguet, una exposició que itinerarà l'any que ve al COI i el pròxim any tornarà a València. I, bueno, amb gestos com aquestes, activitats com aquestes, el que pretenem és també traure el nostre patrimoni a la societat i que també ens coneguin, no?
Doncs té raó, perquè jo, fixa't que un poc, vos he conegut un poc pel fet d'aquesta notícia, no? Vaig pensar, ostres, tu, la Universitat Politécnica de València segur que també té un fons d'art, i arrel d'aquesta notícia de que s'havien extraviat o s'havien desaparegut obres d'art, vaig pensar, i no sabia que tenia tant de patrimoni. Molta gent, igual que jo, pensaria que són simplement les escultures que veiem fora i alguna peça més, però són moltíssimes més.
Sí, sí. I, a més, moltes que no estan considerades com a col·leccions, però que formen part de xicotets objectes en quant a magnitud, no? A número d'objectes que estan vinculats a diferents departaments o estructures i que també formen part del nostre patrimoni, no? I que, bueno, que anem trobant per tots els racons de la universitat.
Doncs Antoni Colomina, director de l'àrea de Fons d'Art i Patrimoni de la Universitat Politécnica de València, moltíssimes gràcies per haver estat aquest matí així a Un Dia Perfecte i haver-nos explicat quin és el vostre treball des de l'àrea i no res, i saber que tots els alumnes que ens escolten que hi ha molt d'art més enllà dels que puguen veure per els jardins.
Molt bé, gràcies a vosaltres per atendre'ns i per convidar-nos. Gràcies, Eduard. Loving and touching and laughing and squeezing and walking and joking and smiling and...
scrumping and styling and slumming and going and coming. I'll hold you a lifetime, I'll love you forever. I'll make you my wife and I'll never forget you. I'll give you my smile on the face of your child. I will give you my love, I will give you my life. Loving and touching and loving and touching and loving and touching and loving and touching.
Bueno, vamos con una sección nueva, una sección en la que me va a acompañar durante este año Beatriz Lobo, a la que catalogué el otro día por error como artista multidisciplinar, y hoy nos hemos conocido, no nos conocíamos físicamente hasta hace una hora, ¿no?
Es cierto, todo eso que dices es cierto.
Y hemos pulido un poco lo de artista multidisciplinar y las etiquetas en el mundo del arte, ¿no?
Sí, sí, todos los agravios posibles.
Bueno, en esta sección, en la que tú vas a ser la protagonista, yo te cedo el espacio para que hablemos un poco de música. Bueno, hablemos y pongamos esa música que no escucha mucha gente, que a mí me gusta escuchar en la intimidad, lo reconozco, porque no es una música a lo mejor que pueda acompañar una fiesta, una convención de amigos, y que tú, porque alguna vez nos hemos enviado alguna cosa por Instagram, alguna música, creo que compartes. Entonces te dije, oye Beatriz, ¿te apetecería? Y me dijiste con mucho gusto. Así que cuéntanos, ¿qué música vas a poner?
Ah, pues voy a poner canciones que me hayan ido obsesionando durante algún momento de mi vida. Quiero decir, todas las que te traigo me han tenido obsesionada durante al menos un par de meses. No sé si eso es un... ¿Es algo bueno o es algo malo? Igual aquí induzco...
No, son canciones que no solemos escuchar en el mainstream, ¿no? Por ejemplo...
Sí, claro, en el mainstream la verdad es que...
Bueno, yo ya he traído una colección de 4 canciones. Vamos a empezar por la primera. ¿Cuál es la primera?
Pues la primera es una canción más bien melancólica, más bien tristona, pero que hay que darle espacio a esas emociones de vez en cuando también, ¿por qué no? Y es una canción rumana de una agrupación folclórica que se llaman las Surorile Osoianu, que traducido del rumano es como las hermanas Osoianu, pero yo dudo que sean hermanas, pero bueno, quizás sí. Una canción de desamor, un lamento musicado, pero que está muy bonito, que está muy bien.
Busqué la traducción y creo que viene a ser Pasa un recién nacido, que aunque el traductor de Google creo
no,
que... No es eso.
Es como Tres Noirs, es como caminando bajo una nube negra. Vale, es que pues, es realmente radical.
No.
Tiene versos alucinantes, como cuando se acuerda de ese amante que la abandona, ¿no? ¿Qué pasa de ella? Que le hace ghosting, quizá vaya de eso esta canción. Un ghosting pre-internet, pero un ghosting. Tiene versos increíbles como me amó como un pollo suave, que me parece misterioso y pues tanto como la canción, que es bien misteriosa.
Bueno, pues si quieres la escuchamos y que el oyente decida.
Vale. La 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 la
Bueno, Beatriz, hasta hace una hora no te conocía personalmente y todo lo que sabía de ti es simplemente googleando. Y bueno,
qué peligro.
Y googleé, o sea, encontré que habías tocado en grupos de siniestro pop y de black metal. ¿Cómo se llega de ese estilo de música a las hermanas Oso y Anu?
Pues apuntándote a cualquier carro, radicalmente. sin tener mucha... sin distinguir, ¿no? Mucha cosa, como... escucho música de todo tipo, solo hace falta que me atrape un poco, pues con la música que hago, pues igual. En realidad yo he tocado en los grupos en los que hacía falta alguien, ¿sabes lo que te digo? Tampoco, tampoco era una cosa.
Bueno, vamos con otra canción, vamos con las Pearl Sisters.
Las Pearl Sisters.
Busqué información y ponía, en Last FM ponía, no hemos encontrado absolutamente nada de esta artista. Es muy difícil encontrar información de muchos de estos grupos que nos vas a traer.
Yo no hice los deberes para venir, pero creo que tenían Wikipedia estas mujeres. O sea, son como de la onda de los 70 en Corea, que hubo como mucha música, mucha onda psicodelia. Y bueno, yo creo que fueron lo suficientemente famosas como para que me haya enterado yo de que existen. O sea que, vamos, tampoco... Algo debe haber por ahí.
Bueno, tengo un apunte que tengo por aquí, que sí, como dices, son de los años 60, tienen 14 discos y también estuve buscando un poco por Spotify y la canción más conocida es Love Me Only, que cuenta con casi 140.000 reproducciones.
Wow. Ellas tienen así como un rollo elegantón, medio americanoide, con unos bajos, así como una línea de bajo así como súper elegante y no sé, de... Por lo que dices, esa canción me acabo de imaginar como un tema así, como alguna versión de sí, algo cincuentero, sí, de rock, sí, clásico, así.
Por el título parece. Mm. Pero vamos a escuchar una canción que se llama, todo lo contrario, se llama, creo que se llama Hate It.
Sí. Beautiful.
Bueno, cuénteme un poco de qué iba, que me estabas contando aquí off the record.
Yo es que confundo todo. La verdad es que soy un poquísimo erudita y muy muy poco ortodoxa yo en estas cosas que te voy a ir trayendo. Pero no sé si es esta o mi otra favorita de las Pearl Sisters, que la temática era un poco también de Ghosting, igual que las otras hermanas. Creo que está ambientada esta canción en una cafetería donde ella está como esperando a su amante y no ha llegado y se está rayando mirando el café, mirando depresión en las nubes de...
Claro, tampoco podía mirar ni el móvil ni...
No podía hacer nada más que esperar y cabrearse muchísimo, claro.
Vamos con otra mujer, vamos con Chabuca Granda.
Chabuca Granda, Chabuca Enorma. Sí.
Cuéntame un poco sobre ella. Por lo que he leído, parece ser que era toda una institución en Perú.
Yo descubrí el personaje a través de la canción, como que me arrebató mucho esta canción cuando la encontré de casualidad. Recuerdo que fue mi canción del confinamiento y me arrebató un montón. Espero que a cualquiera que la escuche se le contagie este virus de Chabuca Granda. Porque la temática también era una cosa como muy de confinamiento, como ella habla con toda la poesía más fina, como del folk, pues del deseo, ¿no? De Chabuca Granda es una mujer mayor y yo no estaba nada acostumbrada a escuchar relatos de deseo tan elegantes desde una voz así. Y claro, yo creo que estábamos todos así un poco en el confinamiento como con los deseos abotargaos, ¿no? Y recuerdo escuchar esta canción como con ganas, deseando desear, como que es que no me apetece hacer nada. A ver si Chabuca me induce un poco de amor por la vida.
Bueno, la canción que vamos a escuchar se llama Cardo o Ceniza.
Cardo Ceniza, sí, es como ella fantaseando un poco un potencial encuentro con alguien.
¿Cómo será mi piel junto a tu piel? ¿Cómo será mi piel junto a tu piel, cardo ceniza? ¿Cómo será? Si he de fundir mi espacio frente al tuyo, ¿cómo será tu cuerpo al recorrerme? ¿Y cómo mi corazón si estoy de muerte? Mi corazón si estoy de muerte. Quebrará mi voz cuando se apague, de no poderte hablar en el oído, y quemará mi boca salivada, de la sed que me queme si me besas, de la sed que me queme si me besas. Como el grito al escapar mi vida entre la tuya, y como el letargo al que me entregue cuando adormezca el sueño entre tus sueños. Han de ser breves mis siestas, mis esteros despiertan con tus ríos, pero cómo serán mis despertares. Pero cómo serán mis despertares, pero cómo serán mis despertares. Cada vez que despierte avergonzada, cada vez que despierte avergonzada. Pero cómo serán mis despertares, pero cómo serán mis despertares, pero
cómo serán mis despertares cada vez que despierte avergonzada.
Que Beatriz, te estaba contando que buscando información sobre Chabuca Granda, que parece ser que nació en 1920 y falleció ya hace mucho, en el año 83, me encontré unas preguntas automáticas de Google que decía, bueno, ¿qué hizo Chabuca Granda por el Perú? Arroyo lo de Kennedy, ¿qué puedes hacer tú por su país? ¿Y qué hizo por el Perú? Parece ser que, como has dicho, es un estandarte internacional.
Parece que sí. Yo no me la tengo muy controlada, ya te digo. Pero ¿tú qué has encontrado por ahí?
No, parece que esto es una eminencia en Sudamérica, pero aquí nosotros que somos aficionados a la música, yo no sabía absolutamente nada de una referencia tan importante y de un país tan importante como Perú.
Ya, deberíamos estar avergonzados como ella. Como
ya, luego conocemos grupos como Taburete, qué tal, no sé cuánto, qué, y luego...
Claro, no.
Bueno, vamos ya con la última canción. Uh-huh. Es una canción un poco más...
Más
dulce,
dinámica.
Sí, más, mucho más, más. Cuéntame un poco sobre ella. Tengo aquí el título, lo tengo en japonés, lo tengo traducido.
Mm. Ya, yo tengo serios problemas cada vez que tengo un antojo de escuchar las candies, que es así como se llaman, porque está siempre escrito en japonés, como con la grafía japonesa en YouTube. Y claro, no tengo ni ese teclado ni esa memoria. O sea, entonces las paso un poco canutas cada vez que... Y me van como quitando el vídeo, ¿no? Cuando los tengo guardados en el YouTube,
sí.
Por si sale algún videoclip. Y luego encontrarlas es complicadísimo. Pues estas candies son unas reinas del pop japonés.
¿Eran tres, puede ser?
Eran tres, sí. Cada una con su arquetipo, ¿no? Como la más mona, la que canta genial y la carismática.
Estamos hablando de los años 60.
Estamos hablando de los años 60.
¿Y todas bastante parecidas físicamente? Vestiditas igual.
Van siempre a conjunto y tienen siempre unas modas que es un escándalo. Por ejemplo, en el videoclip de esta que vamos a pinchar, van ellas las tres de verde, pues una con un pichi, otra con un pantalón verde y otra como con una minifalda. O sea, las ropas, las propuestas escénicas son alucinantes y las coreografías también.
Estamos hablando de hace 60 años.
Sí, tanto.
Sí, son los años 60.
Qué fuerte cómo pasa el tiempo.
Bueno, si quieres nos despedimos con esta canción.
Vale.
Estoy loco por ti y nos vemos en breve.
Claro, sí, cuando quieras. Estoy muy agradecida y muy ilusionada de tener esta sección,
pues,
la verdad.
A ver qué escuchamos dentro de un mes.
Venga.
Vale, pues vamos con las candies y Estoy loco por ti.
Eso es.
この世は
Hola, Eduard. Oye, que al final no le hemos puesto nombre a la sección. Y venía yo pensando, barruntando esto de camino a casa, y me vino la iluminación de que sin duda tiene que llamarse Guárdame las vacas, como la canción de Narváez.
No llamo de temps per a l'agenda avui, però vaig a contar-vos tres esdeveniments que jo intentaré assistir o m'agradaria assistir. Tampoc vos vull omplir el programa d'esdeveniments perquè agendes hi ha moltes i moltes i moltes. Bé, fins el dia 6 de novembre pots assistir al World Press Photo de València, és l'edició número 10 que celebra la ciutat, i podràs veure 120 fotografies i dos vídeos on la temàtica predominant doncs, és la que sol ser fets històrics, protestes socials i, desgraciadament, el canvi climàtic. O podeu veure a la Fundació Xirivella Soriano. Si sou professionals del disseny i heu vist el meu Instagram, l'Instagram del programa, us donareu compte de que la tipografia que empre com a que falla més que una escopeta de fira. Però és que emprar bé la tipografia és molt, molt complicat. Bé, doncs a l'Escola Superior de Disseny de València podeu veure fins el dia 29 els millors treballs de tipografia de l'any a nivell mundial. I és que recordeu que este any la ciutat de València és la capital mundial del disseny. I per últim, el diumenge dia 23 d'octubre, l'hora no l'he trobat, però ja ho podeu buscar per internet. A la sala 16 tonelades d'ací de València podeu veure a Tonina. Jo no la coneixia fins que no he vist el concert i m'he ficat a veure qui és esta xica. Molt interessant. No sé si tocarà este tema. El tema es diu Papaya.
Like a fruit that
Comença així una nova edició d'Un dia perfecte, però recorda que pots escoltar esta mateixa vesprada a les 7, doncs l'edició d'avui d'Un dia perfecte, i també pots fer-ho de diferents maneres. Ho pots fer a través de la web a radio.upb.es, a través de l'aplicació per a dispositius mòbils UPB Comunica, o si tens una ràdio conducta humana a través del 102.5 de la FM, però això sí, si estàs a la ciutat de València. I si no pots escoltar en directe Un dia perfecte, ho pots fer a través del podcast. El trobaràs a la secció de ràdio a la carta, a radio.upb.es, i també ho pots fer ja a través de iVoox i de Spotify. Simplement busquen com a Un dia perfecte i allà hauria d'aparèixer. I un Instagram, recorda que tenim un Instagram per a veure tots aquells i aquelles que passen pel programa. Allí pots enllaçar els seus perfils d'Instagram i simplement tecleja Un dia perfecte a Instagram i voilà, allà em trobaràs. Adeu!
Empieza a conocerte y se marcha, lo deja pa' mañana. El romero es el primero y el tomillo va después. Deja, no busques el tercero, habla antes de eso. Yo no encuentro.